continuem en directe al Planeta Prat i tot seguit us parlarem del tema que obríem aquest programa i és parlant de l'abús durant la infantesa. I és que la setmana passada ens posava sobre l'avís la coordinadora del Servei d'Atenció i d'Informació a les Dones del Prat, la Rosa Mela.
El tema de la violència sexual està entenya amb molta força. Estem detectant també un tema que ens preocupa molt i és en alguns casos que estem tractant després de treballar alguna sessió, estem detectant que havien estat víctimes de violència amb la família, no? Violència sexual en la família, i és un tema que realment ens frapa molt, no? Perquè pensem que és una dada que està molt oculta. La violència psicològica, evidentment, és potser la més freqüent, seguida per la violència física. Però aquestes altres dues, aquest any, doncs ens ha fet pensar que potser hem d'incloure algun tipus d'estudi per fer algun tipus d'acció, almenys la detecció.
Es tracta de casos que són molt difícils de detectar perquè moltes vegades passen dins de la família i també perquè se silencien durant anys. Sovint surten a la llum quan ja som dones adultes.
Els casos no detectats, que després acaben sent persones adultes, evidentment després tenen unes conseqüències en les relacions, no? I tenen problemes en les relacions entre altres, amb altres parelles, i que només són capaces de verbalitzar un cop agafen confiança a la terapeuta. No és un tema que tu a la primera sessió ja ho comentes, saps? És un tema que està com ocult, com amagat. I és per això que ens ha gustat una mica més de fer detecció.
Doncs aquests abusos passen en èpoques, com dèiem, molt primerenques durant la infantesa, però que també després ens porten a poder patir problemes relacionals que es detecten quan doncs, ja aquesta persona es troba en situació adulta.
Moltes vegades venen perquè tenen dificultats en la relació de parella i no saben per què, doncs no acaben de sentir-se còmodes o a les relacions sexuals no acaba de funcionar, o sempre acaben trobant-se amb perfils de persones que no els hi fan bé, no? Tòxiques, que es diuen. I llavors, clar, quan comences a mirar i a rascar una mica, que el que veus és que hi ha darrere això, no? I és que això està afectant realment a la manera que tu et relaciones, no? amb la resta.
Doncs avui volem parlar d'aquest tema, de l'abús sexual infantil, i és que aquesta tarda tindrem l'oportunitat, gràcies al Club Rotary del Prat, de poder assistir a la xerrada de Noemí López Prats. Ella és il·lustradora, escriptora, també conferenciant i sobrevivent d'abús sexual infantil. Noemí, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos
avui. Gràcies per convidar-me.
Hem volgut posar una mica de context, sobretot perquè moltes vegades el més problemàtic és fer-ho aflorar, no? Poder compartir aquesta realment xacra, perquè ens avisaven i ens alertaven de que doncs, des del CIAT, per exemple, es trobaven moltes dones en edat adulta que no anaven precisament per denunciar aquest tipus d'abús, sinó que sortia durant les converses i les teràpies per altres problemàtiques, no? Per què ens costa tant posar el focus en aquest abús sexual infantil?
Bueno, en certa manera, quan succeeix això, a mi, en el meu cas, jo tenia 9 anys. Una criatura amb 9 anys és incapaç d'assimilar ni tan sols el que li està passant. Sí que és veritat que sap que no vol que li passi, que ho rebutja i no li agrada, però no entén. No té la capacitat mental ni desenvolupativa a nivell de persona com per assimilar una cosa així. Llavors, què passa? Pues el silenci. I aquest silenci comença a acompanyar-te durant tota la teva vida. I, evidentment, el que deia
la Rosa,
és molt cert. O sigui, comences a tu mateix a crear uns patrons de conducta que no són positius, evidentment, perquè a mi això m'ha passat. Jo, amb 9 anys, vaig començar a fugir de casa meva. O sigui, perquè bueno, jo, el meu abusador no estava dins de la unitat intrafamiliar, era una persona molt propera a la família, era un dels millors amics dels meus pares, pare també amb les seves filles i tot, perquè moltes vegades diem, no, a mi no em passarà això, no... O sigui, a mi a casa meva no passarà això. Sí, passa a casa teva i a casa del veí, perquè un de cada 5 nens a dia d'avui segueix sent abusat.
És que això, aquesta estadística és brutal.
Brutal. I és una estadística que està pujant a dia d'avui. Per què? Perquè se li està fent més focus, se li està donant més veu a tot això i, evidentment, estan sortint més casos. També surten més casos en edats més tempranes, que no com en el meu cas, que jo vaig parlar quan tenia 41 anys d'aquest tema. I ara en tinc 45. I clar, tot això va fent que s'escolti més, no? que se li doni més importància i més relevància, la importància que realment té, no? I llavors, doncs, bueno, jo vaig començar a fugir, uh-huh. vaig començar a tenir males companyies, lo típic de ets l'ovella negra de família, quina adolescent més complicada, bueno, lo típic que a vegades semblen coses normals, entre cometes, perquè bueno, és una cosa molt, molt habitual, l'adolescent problemàtic i tal, però moltes vegades hi ha, a darrere de totes aquestes coses, hi ha sintomatologies ocultes que no ho sabem. Jo ho he sapigut ara arrel de fer teràpia, uh-huh. arrel de voler-me informar i aprendre molt més de tot això per mi mateixa i per poder ajudar els altres també. Doncs no saps que pot haver algú cool darrere, però en el meu cas sí, hi havia algú cool. Llavors, doncs, bueno, vaig començar a portar una mala vida, vaig tenir una parella que em va acabar posant la mà a sobre, sí, com deia també la Rosa. Sí, sí. Jo, en el meu cas, sí que és veritat que en aquell moment el meu cap va fer un clic i vaig dir prou, o sigui, em vaig separar. O sigui, de seguida vaig trencar aquella relació, perquè bueno, va ser com un fet diferencial de dir de que em va posar la mà a sobre, però hi havia hagut també. O sigui, la relació ja era tòxica ja des del principi. I bueno, en aquell moment vaig seguir la meva vida, vaig tenir molta sort de conèixer el que és la meva parella a dia d'avui, que al febrer de l'any que ve farem 20 anys junts, perquè bueno, ell des de sempre m'ha recolzat, des de sempre ha sigut un puntal molt, molt ferm a la meva vida. Aquests tres últims anys no ha sigut fàcil, perquè el procés de teràpia és molt necessari, vital, per seguir endavant, però no és fàcil. O sigui, jo recordo que ara, bueno, farà uns 3 anys i mig em vaig derrumbar i jo no podia seguir amb la meva vida. No podia seguir amb la meva vida. Jo em vaig plantejar treure'm la vida. O sigui, realment, tenint un fill, tenint un marit, tenint una família que són tot i que ara, gràcies a tot el procés que he fet, he redescobert tot el que m'envolta. He redescobert l'amor, que no és només l'amor romàntic, sinó tot l'amor que tens al voltant d'amics, de familiars. He tingut moltíssima sort en el meu entorn de tota la resposta que he tingut de recolzament i de suport, que a mi això m'ha ajudat moltíssim, que a vegades passa que si l'abús està dintre de la unitat familiar és molt més complicat poder-ho gestionar. Jo he tingut molta sort que no ha sigut el meu cas. I bueno, tot això m'ha animat a voler fer alguna cosa més, a voler posar la meva història al servei dels altres, per si algú li pot ajudar, inclús algú que no hagi patit abús, que pugui entendre què és l'abús, i si té algú en el seu entorn que pugui ajudar amb aquesta persona, que algú que hagi tingut algun altre tipus de trauma, perquè al final l'abús és un tipus de trauma que pot haver molts altres traumes que tenen la mateixa sintomatologia o que causen els mateixos dolors i malestars en les persones, doncs que els pugui servir per decidir parlar, perquè al final treure-ho és imprescindible. I parlar, jo crec que és una cosa que s'ha de fer per poder seguir endavant.
Quan a tu et passa a aquest punt, aquest dia on no podies continuar endavant, identificaves que la causa era aquest abús infantil que havies patit?
Sí que és cert que en el primer moment va ser una crisi d'ansietat molt gran el que vaig tenir el dia concret, que va ser quan vaig dir, bueno, aquest dia va ser el dia que em vaig ensorrar. En aquell moment era com molt, tot molt confús, però sí que és veritat que a poc a poc vaig anar entenent el que havia passat, perquè durant aquell any el meu fill havia tingut més o menys la meva edat que tenia jo quan em va passar. Havien hagut moltes notícies arrel de maristes i tot de l'abús que havia passat allà, i van ser com molts inputs que van anar arribant, i sense jo donar-me compte van obrir aquesta ferida, que jo pensava que estava ja enterradeta i ben guardada, però no, la van obrir, i la van obrir d'una manera que bueno, pues, ja no podies controlar, és com un tsunami, o sigui, et passa per sobre, s'emporta tot i et quedes allà despullat, sense saber què fer, sense eines, sense res, perquè dius, què està passant? I bueno, i el teu cos diu prou, o sigui, diu, aquí hem de fer alguna cosa més, no? I va ser quan em vaig fer la pregunta que comentàvem abans, no? I que vaig dir, i ara què? I ara què faig? Perquè, vale, estic així. I va ser quan vaig decidir buscar ajuda. Vaig posar en contacte amb la Fundació Vicky Bernadet, que per mi han sigut una llum en el meu camí. I vaig començar tot aquest camí que, gràcies que l'he començat, gràcies, o sigui, per mi ho recomano a tothom, que es posin en mans de professionals, que parlin del tema i que ho treballin. No és fàcil, perquè un procés de teràpia tens moltes fases. Llavors, la primera fase és la fase de negació, o sigui, sí, sí. I és la més dura de superar, no? Perquè ni tu mateix, o sigui, és en plan... I perquè a mi, jo no, com que et negues a tu mateix, voler sortir d'allà, no? I després ve la ràbia, ve la ira, ve el dolor, ve tot el... Bueno, has de passar tot aquest procés, t'has de perdonar a tu mateix, perquè al final tots aquests anys has estat com amagant i com sentint-te culpable, o sigui, com si d'alguna manera aquella nena de 9 anys es mereixia que li passés això. O sigui, com pot ser que arribis a pensar això? I ho penses, no? Uh-huh. I dius, no, o sigui, aquella nena no es mereixia això. No s'ho mereixia. Ningú nen es mereix això. O sigui, llavors s'ha de fer un treball. O sigui, necessitem treure això de la nostra societat, igual que el maltractament a les dones, perquè no podem seguir així. O sigui, no...
Noemi, ets molt generosa perquè a partir de tot aquest procés que expliques, evidentment ha estat un procés molt i molt dur, fins i tot t'ha portat, no, a voler compartir la teva experiència de primera mà. Crec que estàs intentant acabar d'editar un llibre, no, també per poder ajudar a totes les persones que se sentin identificades amb tu. I suposo que la pregunta que et fan a nivell general és què podem fer com a famílies i què podem fer des de les escoles o des de les entitats que tenim relacions, des d'entitats esportives, entitats de lleure, per poder detectar aquesta problemàtica que poden tenir els infants del nostre entorn.
És molt fàcil empoderar els nens, explicar-li les coses com són, dintre de cada edat, d'una manera o d'una altra, parlar amb ells, donar-los eines perquè ells siguin capaços de dir no o de poder explicar les coses, si li passa alguna cosa que no li agrada, que siguin capaços d'explicar. Però sobretot és superimportant empoderar els nostres fills, empoderar els nostres nens, perquè ningú pugui passar aquella barrera d'aquell espai seu personal, que és seu i de ningú més, perquè els nens no són una propietat. Moltes vegades el problema de l'abús, que el 90% dels casos passa dintre de la unitat familiar, que és molt, molt heavy això, doncs es creuen que són propietat seva, aquestes criatures, i els nens no són propietat de ningú, són éssers vius que tenen la seva independència i han de tenir la seva llibertat i el seu espai i el respecte que mereixen. Llavors, doncs, jo crec que empoderar-los és el millor que podem fer per ajudar-los.
Una primera passa, no?, és evidentment posar aquests temes sobre la taula, també generar aquests espais on puguem sentir de viva veu aquest tipus de testimonis que a vegades no ens agrada, no és un tema agradable que interpel·la la gent, però que s'han de donar i que hem de parlar, evidentment, i amb totes les eines possibles. També ens acompanya el Toni Salvador, el president del Club Rotari del Prat. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Suposo que és per això, no?, que heu convidat a la Noemi, malgrat sigui un tema del que no ens agrada parlar.
Bueno, sembla ser que no, però ja hi ha arribat l'hora, no?
Evidentment.
Aquí al Prat, almenys. Uh-huh. Vull dir, nosaltres vam conèixer la Noemi farà no escaig un any, i quan ens va exposar la problemàtica vam decidir immediatament que això havíem de publicar, de fer-ho conèixer, no? I a partir d'aquí, dins del nostre cercle de conferències que organitzem cada any, ja li vam dir, n'has de donar una, ja, en el Prat, el més aviat possible, i de fet serà la segona d'aquest any. Uh-huh. I bueno, aquest vespre tenim la conferència de la Noemi a les 7 de la tarda aquí al Palmira, i estem molt agraïts de que pugui venir i ens expliqui tota la problemàtica aquesta. Uh-huh. I per nosaltres és molt important.
Clar que sí. Noemi, et podem seguir a xarxes? Com podem estar pendents del teu llibre també?
Sí, bueno, jo a l'Instagram vaig publicar moltes coses. Tinc tres comptes, una de les il·lustracions, una que he creat recentment pel llibre, perquè bueno, ha sigut tot molt, molt nou per mi, perquè és el primer llibre que he escrit. I després tinc el meu compte personal, que si després voleu us ho passo.
Sí, si vols
i
ho podeu dir compartir. El que vulguis, sí, el de llibre, el, per exemple.
Bueno, el meu personal, ho dic perquè és fàcil trobar la resta, perquè moltes vegades els nomeno, també. És Emmy-It's-Me, en anglès. I bueno, allà doncs, comparteixo moltes reflexions, que al final una de les coses que m'ha portat tot això també és a reflexionar molt sobre les coses del dia a dia. I llavors, doncs, compartir totes aquestes reflexions crec que també és important per poder ajudar els altres a agafar consciència, perquè al final és agafar consciència i començar a fer passos endavant.
Doncs moltíssimes gràcies, de veritat, Noemí, per venir a explicar-nos i a compartir la teva experiència. Recordem a tothom que aquí al Prat existeix aquest servei del CIAT, el podeu trobar a Cases d'en Puig, el podeu trobar també mitjançant el telèfon 933790050, és gratuït, confidencial, i per poder doncs, començar aquest camí, que sempre doncs, és necessària també aquesta ajuda i aquest suport. Aquesta tarda, a partir de les 7, al Centre Cívic Palmira Domènech. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies.
Moltes
que vagi
gràcies.
Molt bé.
Gràcies a tu.